Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui al Paraules de vida us parlarem del Memorial Bisbe Joan Carrera. De fet, enguany se celebra el 15è aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera i aquest memorial el recordarà especialment en aquest any amb diverses activitats. De fet, s'està preparant un llibre miscel·lània per recordar la figura del bisbe Joan Carrera. També des de l'entitat, des del Memorial Bisbe Joan Carrera, estan digitalitzant tota la documentació que va deixar tot el llegat del bisbe Joan Carrera. De seguida saludarem en Jordi Breu, que és el president del Memorial Bisbe Joan Carrera, per parlar de les activitats per commemorar, en aquest cas, per celebrar el 15è, per recordar el 15è aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera. A més, avui el Paraules de Vida és el primer diumenge de mes i estem també molt pendents de l'estat de salut del Papa Francesc i el que farem també serà connectar amb Roma, amb en Fernando Cordero, amb la seva secció mensual des de Sant Pere de Roma per portar-nos l'última hora d'aquesta qüestió i també d'altres qüestions que giren al voltant del Vaticà, de la informació religiosa des de Roma. I, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els ingredients del Paraules de Vida d'avui diumenge. Comencem!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Jordi, bon dia i benvinguts novament al Paraules de Vida.
Hola, bon dia.
Avui en Jordi Breu ens acompanya en aquest diumenge de Rams, en aquest tret de sortida de la Setmana Santa, i ho fem, en aquest cas, amb una proposta interessant, i és la de recordar el bisbe Joan Carrera. De fet, en Jordi és el president del Memorial Bisbe Joan Carrera. Un llegat que perdura i un llegat, Jordi, que suposo que és important que continuem reivindicant, oi? El del bisbe Carrera.
Doncs sí, com bé dius, aquest any es compliran els 15 anys del seu traspàs i realment el que nosaltres estem treballant és perquè aquesta memòria perdura i ens estem adonant que realment així és, eh? És un element que molta gent, quan hi parles, ara que estem preparant doncs, el que et comentaré de seguida, doncs veus que de seguida la gent el té ben present, el té ben fresca, la seva memòria, i realment doncs, és una persona que va deixar una petjada molt gran tant a la societat civil com a la societat del món eclesial.
Doncs, com dius, 15 anys aquest any de la seva mort i vosaltres ho prepareu amb diverses activitats, no?, aquest 15è aniversari.
Exacte. Mira, el dia 3 d'octubre, que és el dia que es compliran els 15 anys de la seva mort, doncs farem una missa a una parròquia que ell estimava molt, que és a Santa Maria de Badalona. Ell allà hi va fer moltes misses i celebrava moltes, i anava a celebrar molts aconteixements. Altres vegades ja ho havien fet, altres llocs que ell també estimava molt, la Catedral de Barcelona, la seva parròquia, que ara és Catedral de Sant Feliu, la parròquia de Sant Isidre de l'Hospitalet, on ell va estar 15 anys de rector. I quan va fer els 50 anys que el van ordenar de sacerdot, va fer com un recorregut per aquestes esglésies. I nosaltres estem imitant una miqueta aquest recorregut, no? I uns dies abans, el 30 de setembre, ens trobarem davant de la seva tomba, al cementiri de Montjuïc, per pregar tots junts pel bisbe Joan. Ell està enterrat per desig propi amb la seva mare, amb qui tenia una gran connexió i s'estimava moltíssim. Uh-huh. I, finalment, la tercera proposta que fem per aquest any és la publicació d'un llibre, Miscel·lània, en el que demanem a les persones que el van conèixer explicar alguna experiència personal, que hagin viscut amb ell un moment de col·laboració, expressar alguna opinió del seu tarannà. Puc ben dir que al parlar amb les persones, quan demano aquesta col·laboració en el llibre, aquesta miscel·lània, tu bé també el coneixies, es fa evident que sempre sortim a parlar dels records, de les vivències d'aquest temps, no? I com et deia abans, la gent el té molt, molt present. I la majoria d'aquests records sempre són del seu tarannà, de la seva implicació a favor dels més desvalguts, de la seva honestedat i valentia, de la seva coherència personal i de la seva fidelitat. Hem començat aquest llibre, ens l'editarà el Centre de Pastoral Litúrgica, i ara mateix estem ja sobre la trentena de persones que hi participaran en els seus escrits. I estan col·laborant persones que l'han conegut en diverses etapes de la seva vida, des del món de mitjans de comunicació, de l'església, de parròquies, del món obrer. Volem que sigui sobretot un llibre, però que alhora també sigui una petita crònica de la història del nostre país i de l'església, no? Des de que en Joan Carrera era un vailet petitet que a Sant Feliu de Llobregat feia d'escolar, era orfe de pare, i passant pels anys que ja ha ordenat sacerdot s'implica tant de fons en la vida dels barris obrers, tant com vicari episcopal, com a rector, evidentment com a bisbe, fins als darrers temps que, d'alguna manera molt peculiar, doncs ja en la seva missió pastoral, ja que ja tenia ganes de descansar, tenia una lúcida maduresa de l'experiència.
Un bisbe, com ara dius, no? Que deixava petjada, que deixava empremta allà on anava, i mostra d'això és aquest, com dius, no? Una trentena de persones que col·laboraran, que explicaran, que parlaran de la seva experiència amb el bisbe Joan Carrera. Un bisbe també que en aquest cas sempre, és a dir, com deies, estava a peu de carrer, que estava als llocs on el necessitaven, i també un bisbe que va apostar molt per una església que tingués mitjans de comunicació i que fos una església que comuniqués allò que explicava, no? Que comuniqués l'Evangeli.
Evidentment, per això et deia que un dels elements principals, ell estava preocupat per això, no? Per comunicar, per donar a conèixer. I ell ho feia a través dels seus llibres, i tenia la seva editorial, que sempre feia la seva, bueno, un apartat a Catalunya Cristiana, i sempre col·laborava en tots els mitjans de comunicació. I, de fet, ell li va posar a un llibre el que ell volia transpoar amb tots els seus escrits, amb tota la comunicació, que és el gust de la fe, no? I jo crec que és el lloc on ell potser aquesta percepció del gust de Crist, de l'Evangeli, que mai no va abandonar aquelles hores que ell sempre estava pregant, comunicant amb la gent, col·laborant amb els més necessitats, amb els més pobres, no? I de fet, quan fa poc el Sant Pare, bueno, ho està fent molt, no? Parla de l'obertura cap a les perifèries de les grans ciutats, doncs molta gent hem pensat en que el bisbe Joan va ser un avançat amb això, quan va desenvolupar, doncs, la seva activitat pastoral a la Barceloneta, a Badalona, a l'Hospitalet, la seva estimació vers elements que havia creat, com Ràdio Estel o com aquest mateix programa que tu portes, no? Que ell també ja estava molt interessat i que em sembla que sempre hi va participar, no?
De fet, sí, així és. De fet, va ser un dels impulsors també en el seu moment quan es posava en marxa el Paraules de Vida. Parlem, Jordi, ara també de la documentació, perquè crec que el seu llegat espiritual o el seu llegat, diguéssim, més del dia a dia que va deixar amb la seva activitat, amb la seva personalitat, és important, però també hi ha un llegat important físic, material, que és això que dèiem, no? Documentació del bisbe Joan Carrera, que crec que també esteu endreçant, no?
Sí, ell en vida ja va deixar la seva biblioteca a un lloc que, bé, molta gent coneix, però no és conegut tampoc. No és conegut massa. És el santuari o el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que estava a Badalona, i allà hi va trobar un lloc de pau, de tranquil·litat. Ell anava a fer uns retiros espirituals ell mateix, anava a pensar, anava a relaxar-se, i necessitava, dins del brugit de la ciutat, necessitava aquest espai de silenci. I allà hi va crear un espai en el qual va deixar la seva biblioteca, i és on ara hi tenim el seu arxiu personal, no? El seu arxiu personal, que, clar, ens hem trobat amb escrits de quan ell era seminarista, dels anys 40, i el que estem fent és digitalitzant-lo tot per tal de que això pugui ser tractat, evidentment, per si algú ho vol anar estudiant, i realment és molt interessant veure com, doncs, ja de ben jove ja estava preocupat pel món que l'envoltava, no? Per la gent més necessitada, pel que passava en el nostre país, fora del nostre país també, tenien molta relació amb els capellans francesos, i ell aquí ja deixava, ja anava aquestes inquietuds que sempre l'hem trobat i sempre ho hem vist, no? I bueno, doncs aquesta digitalització és una cosa que anem fent lentament, però em sembla que és molt interessant. Hem començat pels seus aspectes més personals, pel seu llegat més últim que hi havia, i ara estem, doncs, això, en el procés d'anar digitalitzant coses de quan ell era més jove, els primers escrits, les primeres participacions amb les primeres revistes, etc.
I com dius, no, això és una feinada important, no? Molt meticulosa i d'anar comprovant cada cosa i d'anar fent el procés de digitalització.
Sí, però alhora és molt interessant, no? Perquè en el moment que ho trobes t'entretens moltíssim, perquè a la que llegeixes una carta o llegeixes un escrit o llegeixes uns apunts, que a vegades ell feia, ell era molt de prendre uns apunts abans de fer una xerrada, doncs tot això ho vas llegint i realment et vas profunditzant també en la teva fe, no? Perquè realment el que ell està dient allà et fa pensar i a vegades t'entretens massa. Dius, carai, he d'estar treballant una mica més en la qüestió més pràctica o més tècnica, però realment doncs, és enriquidor anar llegint tot això que t'hi vas trobant. Però sí que, com bé dius, és una feina doncs, laboriosa, però que de veritat que es fa amb molta alegria i moltes ganes, de veritat. Doncs que pot ser molt enriquidor, perquè ell era una persona que escrivia moltíssim, ell era un molt bon escriptor i escrivia amb molts matisos que acompanyaven sempre la realitat social i parlava sempre del que li passava al voltant, no? I bueno, hi ha un llibre que és pòstum, que ell estava treballant quan va morir, en el qual feia una petita reflexió sobre totes les persones que ens havia precedit, no? I té aquest nom, no? Els que ens han precedit, en el qual ens parla de persones que en molts casos ell va conèixer personalment. Però el bo d'aquest llibre, penso que és que parla des de bisbes i polítics, fins a un humil sagristà que ell va acollir a Sant Isidre. I ho fa amb molta naturalitat, tant amb un com amb l'altre, no? Llavors, em sembla que aquests escrits que es van recuperant amb ell, doncs ens diu molta cosa d'ell i ens parla molt bé d'ell i, evidentment, les persones que l'hem conegut, doncs ens el fa recordar constantment.
Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera, gràcies per haver-nos acompanyat avui diumenge de Rams.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia a tothom.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon dia, Fernando.
Bon dia, Emili, bon dia a tots. Feliç diumenge de Rams des de Roma. Des del dimecres passat seguim amb atenció i preocupació la salut del Sant Pare. El mes de març ha estat el mes del seu aniversari i també al final d'aquest mes ens hem preocupat a la seva hospitalització.
Doncs al voltant, Fernando, de la data de l'aniversari de l'elecció del Papa Francesc, el 13, en aquest cas el 13 de març, hi ha hagut diverses entrevistes als mitjans de comunicació de diferents països. Destacaries alguna en particular, Fernando?
Sí, destacaria una entrevista concedida a Elisabetta Piqué, corresponsal a Roma del diari argentí La Nación, on el Papa afirma que l'Església segueix el camí traçat pel Concili Vaticà II per ser cada cop més una casa per a tothom. Sobre el sínode, subratlla que tots els participants tenen dret a vot, siguin homes o dones. Sobre la guerra a Ucraïna, explica el Servei de Pau que la Santa Seu està duent a terme. Escoltem alguna d'aquestes declaracions.
Yo diría, no empezó conmigo la conversión del papado, ¿no? Si quisiera uno marcar sectores, en esta última etapa, unida al posconcilio, empezó con Pablo VI, ¿no? Que fue el primero que empezó a hacer cosas. Primero que viajó, por ejemplo. Es una conversión del ministerio de Pedro, ¿no? Un hombre que recibió toda la herencia de los anteriores y recibió el fin del concilio y lo puso en marcha, ¿no? Un grande, un santo, un grande. Yo diría, si hablamos de un papado más moderno, actual, con nuevas maneras de ser, San Pablo VI es el primero, ciertamente. Y ahí comenzó, ¿no? Con sus matices, para un lado, para otro, fue andando adelante. San Juan Pablo II, el gran evangelizador, ¿cierto? Juan Pablo I, lo poco que lo pudimos gozar, el pastor cercano, que quiso poner fin a ciertas cosas que no andaban bien, y Benedicto, es curioso, Benedicto tiene una amplitud en su magisterio, un hombre valiente, valiente.
Fernando, i ara parlem una mica del moment actual del sínode sobre la sinodalitat. Després de l'etapa diocesana i de les síntesis realitzades a nivell de conferències episcopals, en aquest cas va arribar també l'etapa continental. Durant els mesos de febrer i març del 2023 s'han dut a terme 7 assemblees continentals, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i el Carib, amb una dilatada trajectòria en aquest tipus de trobades, també Europa, Orient Mitjà, que ha vist, en aquest cas, específicament la contribució de les esglésies catòliques orientals, també Àfrica i Madagascar, Àsia i Oceania. A la base de tot això ha estat el suggeridor document per aquesta etapa, Eixample l'espai de la teva botiga. El número 31 s'indicava, en aquest cas, s'indicava la visió d'una església capaç d'una inclusió radical, una pertinença compartida i també una profunda hospitalitat segons els ensenyaments de Jesús, que és el centre del procés sinodal.
L'etapa continental ha culminat a cada continent en la celebració de les assemblees continentals i la redacció d'un document final d'aquesta etapa. Aquest document és fruit d'un camí autènticament sinodal, respectuós en el procés sinodal efectivament realitzat, reflectint així la veu del poble de Déu. Els 7 documents continentals han estat enviats a la Secretaria General del Sínode aquí a Roma i constituiran la base de l'instrumentum laboris o document de treball per a l'Assemblea de Bisbes el proper mes d'octubre a Roma.
Més coses. El papa Francesc ha renovat el Consell de Cardenals i ha inclòs entre els seus membres el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
Agraïment i responsabilitat, les dues paraules que defineixen el nomenament del cardenal Omella. Ho escoltem.
Lo primero, doy gracias al Santo Padre por haber pensado en mi persona, pero yo creo que mi persona no es lo importante, sino es también a quien represento, que es la Iglesia en España, y que quiere tener en cuenta un poquito, dentro de los continentes, pues que esté representada toda la Iglesia universal. Y entonces ha pensado en uno de España. Yo quiero agradecerle al Santo Padre esa deferencia a la Iglesia en España. Y segundo, yo creo que eso me pide a mí una mayor responsabilidad y un mayor trabajo. Yo ya estoy a punto de jubilarme, pero me pide ese trabajo el Papa, pues yo encantado de colaborar siempre por el bien de la Iglesia y por el bien de la sociedad y por el bien del Papa, que está llevando a cabo ese trabajo tan bonito que es el tema sinodal.
També hi ha hagut importants signes ecumènics al mes de març.
Així és, Emili. Recentment s'ha signat al Vaticà el jurament oficial de 3 fragments del Partenó conservats als museus vaticans, una decisió del Papa com a gest de proximitat a l'arcabisbe de Grècia. Han estat rebut el passat 24 de març al Museu de l'Acròpolis.
Doncs podríem continuar parlant de més assumptes, de més qüestions, però ens hem d'acomiadar fins al mes de maig. En aquest cas, feliç Setmana Santa, Fernando.
Bona Setmana Santa, Emili, i bona Pasqua. Tenim molt present la salut del Papa i recent especialment per ell. Es veiem, si Déu vol, el proper mes amb més notícies des de Sant Pere de Roma.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I abans de marxar, aquest diumenge, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Finalment, després de gairebé 4 anys d'experimentació, el Papa Francesc ha fet pública aquests dies la instrucció jurídica que regirà els procediments contra els abusos. El text, que es titula en llatí «Vos estis lux mundi», «Vos sou la llum del món», no deixa de ser una versió actualitzada de les normes que ja existien per prevenir i combatre els abusos sexuals a menors i adults vulnerables. La novetat més significativa és l'extensió de les normes relatives a la responsabilitat dels bisbes i superiors religiosos i també als moderadors laics de les associacions internacionals de fidels reconegudes per la Santa Seu. El nou text, que entrarà en vigor aquest mateix mes que ara hem començat, el proper diumenge 30 d'abril, és el que derogarà la versió anterior del maig del 2019 i confirma ben clarament la voluntat de prosseguir en la lluita contra aquests delictes. Com dèiem, després de gairebé 4 anys d'experimentació, després d'haver consultat tots els episcopats del món i els dicasteris de la Cúria Romana, el Papa Francesc ha promulgat definitivament els procediments per prevenir i combatre el fenomen dels abusos sexuals al si de l'Església Catòlica. Com hem dit, la novetat més significativa introduïda en aquesta nova versió de la legislació es refereix al títol segon, amb les disposicions relatives a les responsabilitats dels bisbes, superiors religiosos i clergues encarregats de la guia d'una església particular o d'una prelatura. I, en efecte, ara també s'hi ha afegit els fidels laics que són o hagin estat moderadors d'associacions internacionals de fidels reconegudes o erigides per la Seu Apostòlica per aquests fets comesos durant l'exercici del seu càrrec. Moltes altres modificacions han estat introduïdes per harmonitzar el text dels procediments contra els abusos amb les altres reformes normatives introduïdes des de l'any 2019 fins avui. En particular, amb la revisió del motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela, normes esmenades el 2021, amb les modificacions del llibre quart del Codi de Dret Canònic, segons la reforma també del 2021, i amb la nova Constitució sobre la Cúria Romana, Praedicat Evangelium, promulgada l'any passat, el 2022. Entre aquestes modificacions hi figura, per exemple, la relativa al que anomenem els adults vulnerables. Mentre abans es parlava d'actes sexuals amb un menor o una persona vulnerable, ara, en la nova versió, es parla clarament de delicte contra el sisè manament del decàleg comès amb un menor o amb una persona que tingui habitualment un ús imperfecte de la raó o amb un adult vulnerable. Una altra modificació important és la que es refereix a la protecció de qui presenta una notificació d'un presumpte abús. Mentre abans s'afirmava que a aquell que ho notificava no se li podia imposar cap vincle de silenci, ara s'afegeix que aquesta protecció s'ha d'estendre més enllà del que realitza una notificació, també a la persona que afirma ser ofesa i als seus testimonis. També reforça la part en la qual es demana salvaguardar la legítima protecció del bon nom i de l'esfera privada de totes les persones implicades, així com no la presumpció d'innocència per aquell que és investigat, tot esperant que siguin determinades les seves responsabilitats. En la nova versió també s'especifica que les diòcesis i les eparquies de les esglésies orientals s'han de dotar d'organismes i oficines. En l'antic text només es parlava genèricament de sistemes estables, fàcilment accessibles al públic per rebre les notificacions d'abusos. I també s'especifica que la tasca de procedir amb la investigació és deure del bisbe del lloc on haurien ocorregut els fets denunciats. Com molt bé recordareu, els procediments introduïts el 2019 estableixen de manera precisa com comportar-se davant les notificacions de casos d'abús i asseguren que bisbes i superiors religiosos, i ara també els laics al capdavant d'associacions internacionals, reten comptes de la seva actuació i que estiguin obligats, amb un precepte legal establert universalment, a notificar els abusos dels quals hagin tingut ells coneixement. El document incluïa i continua incloent no només les molèsties i les violències contra menors i adults vulnerables, sinó que també es refereix a la violència sexual i a les molèsties derivades de l'abús d'autoritat. Per tant, aquesta obligació també inclou qualsevol cas de violència contra les religioses per part dels clergues, així com també el cas de les molèsties a seminaristes o novicis que ja siguin majors d'edat. Molt bon diumenge de Rams a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui iniciem la Setmana Santa amb la celebració del Diumenge de Rams. Aquest dia és habitual que a l'exterior de moltes parròquies i centres de culte se celebri la popular benedicció dels Rams i les Palmes. Acabada la lectura de l'Evangeli, la comunitat congregada entra en processó al temple per continuar amb la celebració de l'Eucaristia. Avui recordem l'episodi de la vida de Jesús en què va entrar a Jerusalem damunt d'un pollí. Diu l'evangelista que la multitud, quan passava Jesús, encatifava la terra amb branques i l'aclamava cridant: «Beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosana a dalt del cel». Un dels primers testimonis que conservem d'aquesta festa entranyable és el que ens narra Egèria, una pelegrina hispana del segle IV. Egèria explica amb detall com se celebrava el Diumenge de Rams a Jerusalem. Al migdia, els fidels anaven fins a una església que es trobava a la muntanya de les Oliveres i allà pregaven i proclamaven les lectures de la Sagrada Escriptura pròpies del dia. Després, baixaven en processó fins a Jerusalem mentre cantaven himnes. En el relat llegim que, mentre caminaven, tant nens com grans duien rams de palmell i d'olivera. Un cop a Jerusalem, es reunien a l'església de l'Anàstasi i acabaven la celebració pregant davant de la creu. Egèria explica que el bisbe que presidia la celebració entrava a Jerusalem com Jesús, humilment, muntant en un pollí. Demanem al Senyor que ens ajudi a portar el missatge de l'Evangeli als nostres germans i germanes amb amor i humilitat. Així ho feia Jesús. Ell ens diu a cadascun de nosaltres: «Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor». La pelegrina destaca de manera especial que la processó hi participaven molts nens. Els més petits, que encara no caminaven, anaven a colliver dels seus pares. També comenta que procuraven que la processó marxés a poc perquè les persones grans poguessin seguir-la. Tant de bo que les nostres comunitats siguin, tal com diu el Papa Francesc, oasi de misericòrdia, on tots, però especialment els més petits i vulnerables, se sentin estimats i acollits. Egèria descriu amb detall les lectures de la Sagrada Escriptura que es proclamaven als llocs per on passaven. Era una dona enamorada de Crist i de la paraula. El seu testimoni ens anima a buscar algun moment de la setmana per llegir i meditar amb devoció la paraula de Déu. Si la meditem sovint, creixerem en la fe i en l'amor als altres. Benvolguts germans i germanes, sortim a trobar Jesús amb alegria. Acompanyem el Senyor en l'inici de la passió. Ell va anar lliurement a Jerusalem i, complint la voluntat del Pare, va donar la vida per la salvació de la humanitat. Demanem a Maria que ens ensenyi a ser al costat de la creu de Jesús i de la de tots els crucificats del nostre món.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.